A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Nai, no, nai, no, no. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora, el meu rovelló i plora, ja no recom
més humit, esclata sang des d'elit. Hola, bona tarda, amics i amigues. Un altre divendres, una altra vegada aquí a l'estudi de Sant Vicenç, Ràdio Sant Vicenç, i avui farem programa en català. Per què? Perquè ja us vaig comentar la setmana passada que farien, intercalarien programes en català i en castellà. I avui farem perquè avui parlarem de fitxes de bolets, que jo vaig, informació que vaig guardant, per tipus de bolets, si són comestibles o no comestibles, en si, tot el que podria interessar o interessar-nos dels bolets. I més perquè ahir vaig estar al bosc i de veritat vaig veure borrades, cada any passa el mateix. Vaig estar en un bosc que hi havia molta amanita muscària, vaig trobar amanites muscàries tallades, i fins i tot un dels companys que venia amb nosaltres va veure una persona que s'emportava cap a casa amanita muscària. Com sabem, és tòxica. És una amanita molt bonica, molt, molt guapa, però és tòxica. Sisplau, no, bueno, aneu al bosc i aneu amb una mica de precaució. Apreneu-vos els bolets que penseu agafar, com són, de quina forma tenen, com són les làmines, de quin color, etc. Perquè d'aquesta manera que hi ha molta gent que va al bosc, no m'estanya que després hi hagi molts problemes. I avui he agafat unes quantes fitxes, que aquestes són més o menys els bolets que ara en aquest moment podem trobar al bosc. I avui empezarem aquesta successió de fitxes de bolets per a un molt conegut, que és l'ou de reig. I l'ou de reig, aquí també el coneixem per reig, per oriol, per monjola, per cucú, o el bolet d'or, o ambrosia reig. El seu nom científic és l'amanita caesària. O sigui que amb aquest nom sabrem que de qui bolets estem parlant, si és aquí, a França, o on sigui on sigui. Té uns sinònims, són noms més o menys antics que abans s'utilitzaven, com Agaricus caesarius o entre ells. I si anem a buscar a la península, a Castella, li diuen oronja, llema de huevo, amanita de los Césares o seta de los Césares. También le dicen tana, huevo de rey o huevo frito. En el País Vasco lo llaman culato, culeto, gorringo, arraulza, perrechico y amboto, amoroto. Al País Valencià le dicen escatasán. Y si anem a Galícia, ahí la nomenen raña, laranja, amarela de ovo o araíña. I si passem la frontera, a França li diuen oronja, jeune ouf, cucón, jaceran o amanita dels Césars. A Itàlia li diuen ovolo reale, coco, o ovolo o cucu ros. En Anglaterra li diuen Caesars Mushroom. I, bueno, tinc uns quants més, però direm en Alemanya li diuen Kaiserling. Bé, si parlem del bolet en si, pertany a la família de la Amanitaceae, a l'ordre dels Agaricales, de la classe Basidiomycotina, i té com subclasse los aragocomicetes. Si parlem del seu barret, direm que és un barret carnós, robust i corpulent, d'un vistós color taronja, que quan és jove sembla un ou dur dintre d'una volva elàstica i membranosa de color blanc, que més tard esclatarà posant-ne el rovell al descobert. Quan aquest bolet madura, va canviant de convex a aplanat i pot arribar a mesurar entre els 8 i els 20 centímetres de diàmetre. El marge és estriat, com l'amanita vaginata. La cutícula és prima, llisa, és sedosa i és separable. És lluent amb humitat i llisa quan és seca. I normalment sol conservar restes blanques de la volva. Les seves làmines són de color groc viu o un groc llimona. Són grosses, són força denses i estan lliures. Són també molt atapeïdes i desiguals i no s'insereixen amb la cama, o sigui, no són recurrents. La cama, o pota, com el peu, com li voleu dir, doncs, la cama és llisa, és cilíndrica, és robusta i gruixuda. És àmpliament bulbosa cap a la base. És heterogènia, o sigui, que vol dir que el peu és separable, o sigui, podem, és fàcilment separable el peu o la cama del barret. És d'un color groc viu i pot mesurar entre els 8 i els 15 centímetres d'alçada i en els exemplars joves és una mica avellotada. Recordeu que hem dit que és un color groc viu. És una de les característiques més clàssiques de diferenciar d'altres bolets. Aquest color groc viu de la cama i de les làmines que hem parlat abans. Hi ha altres bolets que s'assemblen, però les làmines o la cama són de color blanc. Bé, la base d'aquesta cama, hi ha que dir que aquest bolet neix dintre d'una volva o cassoleta blanca en forma de sac, que és membranosa. És elàstica i persistent, amb les vores lobulades. I aquí dic que és persistent perquè, com hem comentat abans, quan s'obre aquesta volva i el bolet va sortint i se va obrint, queden restes d'aquesta volva a moltes vegades agafades al barret. És un bolet que té anell. És un anell de color groc, és membranós, fràgil, és estriat i persistent. I està penjat a la part superior de la cama. La carn d'aquest bolet és d'un color blanc, excepte per sota de la cutícula. Cutícula, bueno, ja, jo no dic, parlo, però bueno, la cutícula ja sabeu que és la pell del barret, per dir. Doncs per sota, justament per sota de la cutícula, la carn, en vez de ser blanca, és d'un color groc pàl·lid. Aquesta carn té un gust molt suau i agradable. Fa una olor que és entre una barreja d'albercoc i de cítrics, que és molt característica, que no s'assembla a cap altre bolet, però que ens transforma en un desagradable pudor a peix podrit quan l'exemplar no està en bones condicions. Bé, parlant d'això, hi ha molts boletaires que els agrada menjar aquest bolet quan és molt jove, ja que quan és una mica ja adult, no arriben no està ja en bones condicions, sinó ja és adult, té una olor bastant forta i a vegades no és apetecible. I els agrada més menjar aquest bolet quan és jove. Encara que també hi ha que recordar que si agafem molts bolets d'aquests, com se solen agafar tancats abans d'obrir-se, el que estem fent és trencar que aquest bolet no llenci espores. I si no llenci espores, no hi haurà successió de bolets de la mateixa família. Una cosa per l'altra, no? i aquí vull intentar buscar uns exemplars que siguin no adults, però que ja estigui el barret obert, perquè ja sabem que d'un dia a un altre, d'un dia o d'una nit al dia següent, hi han llençat milers d'espores. I és suficient amb això perquè la continuïtat de l'espècie. Bé, si anem a buscar aquest bolet, el seu hàbitat, pues el trobarem en terrenys àcids, que són aquests terrenys on el pH del terra es troba per sota del 7. És un bolet que sol sortir en els marges dels camins i en els clars assolejats i zones orientades al sud dels boscos de frondoses, com rouredes, suredes, alzinars i castanyers. I també surt en el típic matoll mediterrani, des de la costa mediterrània fins a la muntanya mitjana. Perquè aquest bolet el podem trobar aquí a Catalunya, doncs, prop de, no, els 1.000 metres no, però prop, ben a prop dels 1.000 metres podem trobar algunes florades. I per norma, on hi ha llores, surt també aquest bolet. És un bolet que demana aigua i fuig del fred. I les tempestes d'estiu fan baixar de cop la temperatura. I aquesta baixada amb l'aigua ben freda que es cola provoca un xoc tèrmic que fan despertar el miceli de l'ou de reig. I tant millor si la tempesta ha portat calamar-se. I els millors llocs on surten abans són els corriols i les vores dels camins, sovint acompanyat del seu inseparable amic, el sorrent fos, que a mi també parlarem avui d'ell. És un bolet amant de la llum i no tolera l'excés d'humitat. O sigui, ja sabeu que teniu que buscar aquest tipus de boscos. És un bolet termòfil, li agrada el sol, però que surt quan uns dies després, no són molts, uns dies després d'una forta tempesta i que fuig del fred. O sigui que els que estan trobant ara aquests dies, que s'estan trobant, doncs ja sabem que aquest cap de setmana han dit que baixarà moltes temperatures, per tant, aquest bolet, la florada quedarà una mica parada. Bé, és igual que quan puja molt la calor. O sigui, si fa una temperatura mitjana amb caloreta, surt. Però si puja molt la temperatura, com a l'estiu, per l'estiu, aquest bolet no surt. Bé, diu aquí que per acabar, a veure, la temporada. La temporada d'aquest bolet és un bolet primerenc d'estiu i el podem trobar des de finals d'agost, amb humitat, i fins a principis de setembre, i sobretot després de fortes pluges. És un bolet que surt en petits grups i fa unes florades importants, però són unes florades molt curtes, entre una setmana i uns 10 dies. Per tant, hi ha que localitzar bé les tempestes, la pluja, la temperatura, i quan ha passat això i busquem el lloc, sabrem que podem trobar aquest tipus de bolet. I si parlem de la seva gastronomia, direm que és un comestible excel·lent. És un bolet molt valorat a la cuina i l'anomenen que és el rei de la Mediterrània. Estava considerat des de l'Imperi Romà el fong amb més qualitat gastronòmic i el sabor més delicat. És un bolet especial amb un gust exquisit que recorda més al marisc que als bolets i una fantàstica textura de mantega. És excel·lent en cru, en amanida, o sigui, el típic carpaccio, tallat en fines làmines o cuinat en tantes combinacions com ens doni la imaginació. Una única condició és que ha de cuinar-se poc i no es pot barrejar amb res que tingui gust fort. En tots els casos, perdríem la seva gràcia. No és poca la gent que m'ha comentat que no li troba el què, que no hi ha per tant, i normalment per gustos i colors hi ha els que vulguem. Però normalment el problema és no saber-lo tractar als fogons. O sigui, com hem dit, és un bolet que ha cuinat-lo poc i no barrejar-los en altres condiments de sabor forts. O sigui que deixar-li que el bolet tingui el seu, desprengui el seu aroma i domini el plat. És un dels trucs per degustar en condicions aquest bolet que és l'ou de Reig. I per altre costat, és un bolet que es pot congelar. En compte, parlem d'en compte d'aquest bolet, doncs, com totes les amanites, l'ou de Reig es caracteritza per tenir volva i anell. Per tant, no confondre'l amb altres amanites que poden ser mortals, com l'amanita phalloides, que és semblant, passa el cap ja, el color. Però bueno, que s'han vist o s'han escoltat moltes borrades. I en cap cas es recomana agafar ous de Reig quan encara són tancats. I per altre costat, i en condicions de massa humitat, hi ha una floridura anomenada micogone rosea, que envaeix l'ou de Reig donant-li un color més rosat i un aspecte estrany, amb malformacions al barret, sobretot a l'entorn d'aquest. També al vell i a les làmines, que deixen de tenir el color taronja i finalment la floridura guanya la partida envaint totalment el bolet sense deixar-lo acabar de desenvolupar. En cap cas s'ha de consumir ous de Reig atacats per aquest paràsit. O sigui que seria dolent menjar-los. Se veuen molts, sobretot quan hi ha certa humitat al bosc, aquest paràsit actua ràpidament sobre l'ou de Reig. I per acabar la fitxa aquesta, parlem dels bolets semblants. Hem parlat de l'amanita phalloides, que hi parlarem, no? Però també tenim l'amanita crocea, que és un bolet que té un barret més ovalat i un color menys intens. Sobretot té el peu blanc amb algunes estries de color crema. I aquest bolet no té anell i és d'un tamany més petit. Aquesta, la maneta grossea, és comestible una vegada o un cop cuinada, però no té la qualitat de l'ou de Reig. Després tenim la maneta muscària o reigbor. És tòxica. És semblant, s'assembla quan és jove. Encara que, a veure, una de les diferències és el sac on neix, que un és el de la maneta calçària, és tirant a llis, i la maneta muscària té un tipus de berrugues, un granulat a sobre d'aquest ou. Una de les diferències, perquè ja que quan comença a obrir-se són per sobre igual, d'un color atolonjat o vermellós, no confondre'ls. Aunque ja us he dit que ahir vaig veure el bosc d'amanites muscàries tallades i fins i tot una persona que se les portava cap a casa. Però bé, són coses que passen en el dia a dia. Bé, parlem de l'amanita muscària. I això, quan el barret s'obre d'aquest d'on surt, conté moltes piques blanques, que són les restes de la volva, en forma de taques blanques, que les fan característiques, el típic bolet que diuen que el bolet dels nans. Però hi ha que tindre en compte que quan plou molt, o en condicions de sequedat, i després de forts vents, aquestes taques blanques les pot perdre. I fins i tot canvia la tonalitat del color del barret, que de taronja passa a més suau, a un atoronjat més suau, i a més té les làmines i la cama de color blanc. És la diferència que hem comentat davant. L'ou de Reig té la cama i les làmines d'un color groc intens, i la maneta muscària les té de color blanc, totalment blanc. I com hem parlat ja, i no deixaríem de parlar, de la maneta phalloides, o cogoma gorda, com la coneixem aquí a Catalunya. És un bolet mortal, és de color verd clar, i sobretot es pot confondre quan està en estat d'ou. Ja hem parlat d'aquest bolet en alguna altra ocasió, És un bolet que una sola unitat pot matar a una persona o un adult de 80 quilos de pes. I ara seguim amb una altra fitxa. Bé, seguim i seguim un altre bolet que també veurem ara, començarem a veure, o ja s'estan veient, al bosc. És un bolet que surt per aquesta principi de temporada de tardor. És l'Apagallums, és un bolet gran, o sigui, i bastant conegut. És l'Apagallums, que també, segons un tema de Catalunya, li diuen paloma, cogoma, paraigües, cogomella, patinelo, maneta o capell de senyor. El seu nom en llatí és Macrolepiota procera, o com a sinònims li diuen Lepiota procera. Si anem a Castella, l'anomenen parasol, apagador, matacandeles, gallipierno, paraguas, palillos de tambor, cucurril, matacandil o apagacandil, cachiporra y agarico de culebra. En el País Vasco, le anomenan galamperna, jangarri, aparnequia o lamperna. A La Rioja, una mica més avall, le diuen gamperna. I si posem cap amunt, a Cantàbria, le diuen galamperna. Al País Valencià li diuen paraigües o seta peteixada. I si ens anem a les Illes Balears, li diuen apagallum, paloma, coloma, cogomella, pamperol i pampinella. Si ens anem a l'altra punta de la península, a Galícia, allà l'anomenen ogordo, zarrota, chouparro, moncho, choupín, cachote i choumelo. I al sur, a Andalusia, li diuen galli pierna. A França l'anomenen cogumel, cocherel, cogumello o escumelle. En Itàlia, aquest bolet l'anomenen bubola maggiore, parasole, ombrellone, capella, maza di tamburo. I si anem a Anglaterra, sentirem parlar de bolet con el nom de parasol fungus. I a Alemanya li diuen parasol pils i un altre nom que, a veure si me'n surt, diu Riesenschirling o algo així semblant. Bé, simplement us comento aquests noms perquè el nom científic, que és el de llatí, Macrobiota parcera, és el que el coneixerem en tots llocs. Si diem aquest nom, el coneixerem en tots llocs del planeta. Però bé, com tots sabem, en la mateixa regió i segons el poble o la zona on visitem, cada un té un nom diferent, o sigui, té molts noms. I val la pena a vegades pues, sàpiga aquests noms perquè segons on ens trobem sabrem si algú ens informa del que podem trobar per allí, sabrem de què estan parlant. Bé, comencem a parlar d'aquest bolet i direm que pertany a la família Agaricaceae, l'ordre dels agaricales. La classe seva és la basidiomicotina i les subclasses són els agaricomicetes. El seu barret és un barret de gran tamany que pot assolir els 30 centímetres o a vegades més. Al principi és esfèric, o sigui, ja el coneixeu, ja, és un barret ben tancat i ovalat ben tancat. Per això a vegades a Itàlia li diuen massa de tamburo, massa de tambor, perquè parece esta pieza, ¿no? de musical, ¿no? Que es una maza en forma un palo de forma con el sombrero en forma redondo encima. Que es una de las diferencias para descubrir que es una macrolepiota procera y no es una lepiota. Las lepiotas son muchas más pequeñas, pero aquest bolet neix en una cama molt alta i un barret a dalt tancat, molt tancat. Com deia, al principi és esfèric, està tancat, i al madurar aquest bolet, el barret se va obrint progressivament fins a aplanar-se del tot. És d'un color blanquinós crema i està recobert de grosses escames brunes, espaiades i aixecades vers la superfície. Al madurar és molt trencadís, i al centre és d'un color una mica més intens. Les làmines d'aquest bolet són de color blanc crema. Són lliures i tenen una aresta. Són numeroses i estan molt juntes. Són lleugerament irregulars i estan separades de la cama per un solc o anell. La cama és allargada, que pot arribar als 40 centímetres d'alçada. És una cama esbelta, és buida, astillosa i dura. I està recoberta d'escames de color blu en forma de siga-saga. Aquest bolet té un anell, és un anell doble i que al madurar esdevé mòbil, o sigui, que és lliure. La base d'aquest bolet és bulbosa, o sigui, té forma de bulba. Sí, perquè la cama, el peu o la cama és allargada i més o menys prima i acaba en aquesta forma bulbosa que és la part que està dintre del terra. La carn d'aquest bolet és de color blanc cremós però pot arribar a bru clar. Quan se va fent més adult se va enfosquint. L'hàbitat d'aquest bolet direm que és un bolet gregari que surt en llocs oberts o clarianes de pinedes, alzinars, suredes, rouredes, i també surt en prats i en zones herboses i també en pastures. Si parlem de la seva gastronomia, direm que és un bon comestible, que té un sabor i un olor agradable que recorda a les nous. Se recomana agafar sol el barret, ja que la cama és astillosa. i aquests barrets són més bons quan tenen les cames amb franges fosques. Per cuinar aquest bolet es pot fer fregit, arrebossat, i quan són petits o estan una mica tancats, se poden fer al forn o farcits. És un bolet que no fa falta netejar-lo amb aigua, solament és expulsar-lo una mica i netejar-lo en un paper de cuina molt suavement. Hem dit abans que és un bolet molt trencadís, és molt fràgil. I és un bolet que també es pot assecar per condimentar plats. Jo, sincerament, també el tinc a casa, el deixo assecar, el trituro ben triturat i feu pols. Passeu per un tamisador, un colador ben prim, ben prim, o guardi vegades per aquest colador, perquè vagi un més petit, perquè deixi una mica de pols. Aquest pols serveix de condiment, d'espècie, per condimentar plats. Recordeu que també és un bolet que aquest pols o aquest condiment és d'un poder és fort, o sigui, que condimenta molt, té un aroma fort. Bé, parlem de la seva temporada, quan creix, i direm que és un bolet que comença a sortir entre setembre i acaba la seva floració per novembre. I per norma assenyala el principi de la temporada de tardor. És el típic bolet que, si la temperatura és idònia o les temporades o les estacions són com tenen que ser, quan comencem a veure aquest bolet és quan en si comença la temporada de tardor boletaire. Darrere d'ell, començarem a trobar les altres espècies comestibles que acostumem a trobar al bosc i que ens emportem cap a casa. Encara, bueno, hem dit això de la tardor, però direm que també que en primaveres plujoses també se'l sol veure en boscos de cota baixa i mitjana. I si són una mica humits, millor. I ha que tenir en compte que és un bolet que absorbeix metals pesants, sobretot dels tubs d'escapament dels cotxes. Per tant, es recomana o és millor no agafar agafar aquest bolet quan surten a la prop de les carreteres. I també no hi ha com confundir-lo amb la paloma pudent, que és dolenta, i amb altres semblants que en les últimes revisions científiques s'han passat a anomenar-se clorofil·lum en vez de macrolepiota. Se semblen molt, i ja en algun programa ja havíem parlat d'aquesta diferència i d'aquesta altra classificació d'aquest tipus de bolet. Aquí tenim el clorofil·lum, que antes la macrolepiota racodes, i ara ha passat a llamar-se, si no recordo malament, té clorofil·lum racodes. És un bolet molt, molt, molt semblant, o aquí el coneixen per la pagallum de cama blanca. I a més, quan se talla aquest bolet, la cama o se talla, la carn se torna una mica vermellosa. És una de les diferències que té. I aquest tipus de clorofil·lum, els que s'han separat o han separat de les macrolepiotes, és perquè algun d'aquests poden donar problemes a certs tipus de persones, segons continguin l'aparell gàstric. O sigui, han fet aquesta diferència per aquest motiu, sobretot. Bé, i volem semblants, hi ha molts, uns quants, no? Hem parlat de la paloma pudenta, també hi ha la macrolepiota procera variedat fuliginosa, que es torna de tonalitat brunenc al frec. La macrolepiota racode, que és la que hem pronunciat fa un moment, que és més petita, amb la cama llisa, la carn al tallar-la s'envelleix en uns segons i pot ser indigesta per segons quines persones, que és el que hem comentat fa un moment. I en vez de macrolepiota racode s'anomena actualment clorofil·lum racode. Després podeu trobar la macroorbeta mastoidea, que el seu anell no és doble. També n'hi ha la macroorbeta escoriata, la macroorbeta venenata, que envermelleix quan es toca, i pot produir problemes gastrointestinals a segons quines persones. També hi ha una varietat de l'arcodes, que és la varietat hortensis, que envermelleix al roce, al frec, pot produir problemes gastrointestinals i, igual que tot l'anterior, a segons quines persones. També tenim la lepiota alveola, no macroorbeta, sinó lepiota alveola, o la lepiota brunolilàcia, que són tòxiques. Són molt més petites, l'anell no és mòbil, i agafen un color bru al tallar-les. I sobretot una més petita, molt petita, que ja en el programa ja l'hem recomanat moltes vegades, que no és millor no agafar lepiotes, encara que hi ha alguna que és comestible, però sobretot aquelles lepiotes petites, com la lepiota bruno e incarnata, que és mortal i de les mateixes característiques que les demés lepiotes. Però aquesta, ja hem parlat alguna vegada en el programa també, que ja ha produït més d'un amor aquí a la península i fora d'ella. Doncs llavors millor que ens dediquem, si agafem, agafar la macroorbeta procera, la gran, l'aprofitem a la cuina i no ens deixem de fer de buscar o trobar, o quan trobem aquestes lepiotes petites, si volem les fem fotos, o són molt boniques, però no serveixen per res més. Si les mengem, ja sabem que podem tindre molts problemes, problemes molt seriosos. Doncs fins aquí aquest altre bolet que trobem aquests dies pels nostres boscos.
Quan veig la llora, el meu rovelló i plora, ja no recom més humit, esclata sang des d'elit.
Bé, doncs continuem amb aquestes fitxes i parlem amb un altre bolet que té una surt als nostres boscos durant una llarga temporada. És un bolet molt, molt perseguit, molt que ens agrada molt, i que aquest any ha tingut unes florades molt, molt, molt significatives al nostre país. Aquest bolet és el rossinyol, o també el coneixen per pic cornell, baqueta, la zona de Girona, ginesterola, acerola, o bolet de cabritea. El seu nom científic és Cantarellus cibarius. I té un sinònim que és el Cantarellus edulis. A Castella le diuen rebozuelo, cabrilla, seta de haya, seta amarilla, seta de San Juan, rubito, chantarela, santerilla, entre otros. Al País Basc també té uns quants noms, i entre els quals hi ha el susa ciza jori, el ciza jori, alza perrechico, ciza joriche, vaina, saltúa, ciceta, San Juan per chicue, urri ciza, pago ciza i uns quants més. O sigui, per noms populars hi ha un món. A les Illes Balears es diu picornell, a Galícia li diuen cantarela, pie de cabra, panxica, pan de cabra, caca fina, perra xica i cantarela. A Astúries li diuen rapacico, panxà, pia cabra, gallico i piticus. I si passem la frontera i ens anem al país a França, allà li diuen girolle, chantarel, comun, giranole, rousote i jaun note, entre altres uns quants noms més. A Itàlia li diuen gallinazio, a Anglaterra li diuen cantarele i a Alemanya li diuen echter, fiferling. I més, aquí tinc més països. Si anem a Portugal, li diuen canarios, crista de galo o cantarela. Bé, hi ha algun altre país més, però ho deixem aquí. Anem pel bolet, el bolet en si. Pertany a la família dels Cantareillaceae, a l'ordre dels Cantareillales, la classe Basidiomycetes i la subclasse de Aphiophoromycetes. El barret d'aquest bolet és carnós, massís, sinuós i lobulat. És de textura gruixuda i té un color groguent viu o ataronjat, intens. Primer és un bolet, aquest barret és convex i després es torna més aplanat, però deprimit cap al centre com un embut, i amb el marge ondulat. Pot mesurar entre els 2 i els 12 centímetres. La cutícula és llisa, seca i mata, i en fer-se vell negreixa a les puntes del capell, i el croc es torna d'una tonalitat amarronada. És un bolet que és homogeni, o sigui que no se diferencia el color entre el barret i la cama, o peu. No, és un bolet que no té làmines, té plecs. I llavors només aquests plecs són bifurcats en forma de Y. I són decurrents, o sigui que baixen per la cama. Són estrets, atapeïts i ramificats. La cama és robusta, gruixuda, carnosa, cilíndrica i relativament curta. I està eixamplada per la part de dalt. La base d'aquest bolet, o d'aquesta cama, la cama d'aquest bolet, és més atenuada i més prima que la cama. O sigui, va de dalt cap avall, va primant-se una mica. És de consistència dura i forta. No té anell, és un bolet que no té anell. I si parlem de la carn, direm que és una carn que per l'exterior és de color groc ataronjat i la de l'interior és blanquinosa. O sigui, quan tallem el rossinyol, la carn per dintre és el color blanc. Té un olor afruitat com l'albercoc o les prunes i un sabor suau i agradable al principi, però amb un regust de mica de picant al final. I sobretot, una cosa important, és un bolet o una carn que és molt difícil d'agosanar, o sigui que se curca molt poques vegades. Sobretot es pot arribar a curcar quan hi ha molta humitat i ara els exemplars són molt grans o vells. I l'hàbitat d'aquest bolet el trobarem en sòls silicis, àcids i amb un pH baix. Els sòls de degradació de quartzites, arenisques, granit i pissarres de pinedes i rouredes de muntanya. També el trobarem en alzinars i sureres litorals, en fagedes, castanyers i fins i tot sota alguns eucaliptis ben entrats l'hivern. El podem trobar de cota zero fins a prop dels 2.000 metres. És un bolet que necessita humitat, però gràcies al seu mecanisme d'hidratació és capaç de sobreviure després de diversos dies de calor forta. Ja que també podem dir que el podem trobar sota faig. Me sembla que ens havíem deixat això. I normalment, bueno, també, si hi ha falgueres, podem trobar-lo prop de les falgueres. I normalment creix en grups numerosos. La seva temporada, com hem dit, és una temporada molt llarga. I és des de mitjans o finals de primavera fins final de la tardor i a vegades fins principi de l'hivern. O sigui que en aquests mesos encara el podem trobar. O se'ns estan trobant. La gastronomia d'aquest bolet és un bolet amb molt bon valor culinari i molt apreciat. És un bolet que es pot assecar fàcilment. Es pot salar i també moldre, o sigui, una vegada sec, es pot moldre per usar com a espècie. Però hi ha que cuinar-los molt bé, perquè si no són indigestos. Encara que també es poden menjar en cru, diuen. Jo no l'he provat mai, però bueno. També són bons acompanyant arrossos i estofats i a la preparació de salses. Diuen, us diu que és millor congelar-lo o espolvorar-lo abans que dessecar-lo, ja que al rehidratar-lo per el sabor. És un bolet versàtil a la cuina, ja que es pot utilitzar en remenats, amb ceba o brou de ceba, macerat amb oli i llimona, acompanyant guisats i fins i tot en licor, després de macerar-lo en alcohol. I també jo l'he vist en postres, amb xocolata. O sigui, també, o sigui, és bastant, bastant versàtil. Normalment no hi ha que tindre problema perquè és un bolet fàcil de reconèixer, i aquí hi ha poques confusions possibles amb aquest bolet. Encara que tenim alguns semblants que són l'Higrophorocips aurantica o fals rossinyol, que també és comestible, que surt en pinedes, té làmines amb una coloració més forta i és insípide, però no té olor ni sabor. I hem dit que té làmines en vez de plecs. Llavors tenim el Cantharellus friesii, que és molt rar, de color taronja viu i més petit. I els seus plecs són menys accentuats i més fins, semblants a làmines. També tenim un que se pot semblar una mica, no molt, però bueno, és un Phalotus olearius o gírgola de l'olivera, que és tòxic. I també otro Phalotus, que és iudens o bolet de l'olivera, que també és tòxic. Doncs fins aquí aquest altre bolet, que és un bolet molt, molt buscat, sobretot aquí a Catalunya és molt buscat, no sé a les altres regions de la península si el buscaran, però és molt cotitzat i molt buscat pel seu sabor a la cuina. Doncs fins aquí aquest altre bolet.
Quan veig la llora, el meu rovelló hi plora, ja no rec com més humit, esclatar sangs és delit.
Bueno, pues seguim amb l'última fitxa, perquè ja el temps ens ha ficat a sobre, i parlarem d'aquest bolet que hem començat a parlar al principi, que és un bolet tòxic, i que, com us he comentat, vaig veure que el box està ple d'aquests bolets i que van trobar algun tallat i alguna persona que se'n portava. Bé, diria que aquest bolet, que és la manita muscària, si el veiem, sabrem que podem trobar ceps pel costat. És el bolet que us marca el lloc o el terreny on podem trobar ceps i boletos. Bé, el reix bor, que us coneix aquí a Catalunya, també li diuen orol fol, reix de fageda, reix tinyós, monjola borda, reig vermell i brincabois. És la manita muscària, el seu nom llatí o científic. I té uns sinònims com el nom de Agaricus pseudoaurantiacus i Amanita aureola. En castella l'anomena matamosques, mosquero, falsa gronja, ongaracha, oropèndola, loca, i seta de los enanitos. Al País Basc li diuen amaroto, culeto fals soa, amoroto i culeto falso. Al País Valencià li diuen reig bor, esclatassang, salta box. I a Galícia l'anomenen rebenta baix, mato les mosques, brinca boix, ato les mosques, i aquí al costat, al país, a Aragó, li diuen un senyal de porro. Si passen la frontera a França, le coneixen per Faust Orange i tu, Mouche. Itàlia li diuen Tignosa Daurata, en Anglaterra li diuen Free Agaric, i a Alemanya Frie Gen Pils. Si parlem del bolet en si, direm que és pertany a la família Amanitaceae, a l'ordre de les agaricales, a la classe Basidiomycotina i a la subclasse Agaricomycetes. I parlant del bolet en si, comencem pel barret, com sempre, i direm que és un barret que és carnós, i pot mesurar entre els 6 i els 25 centímetres de diàmetre. De jove és globulós i s'estén poc a poc, arribant fins i tot a deprimir-se una mica. La cutícula és d'un vermell escarlata brillant, que de vell es torna d'un taronja terrós i que també que la pluja ho pot descolorir. I en aquest cas adopta un color groc ataronjat. Tota la seva superfície és brillant i primer sembrada de gruixudes pústules blanques que són el reste del vell que recobreix quan neix de la volva i que amb el pas del temps es tornen groguenques. Aquestes són irregulars, cotonoses i poden arribar a desaparèixer en condicions adverses. Al marge, el bolet és dens, regular i es troba assenyalat de curtes estries radials, que són visibles principalment quan el barret es troba totalment estès. Hi ha que tenir en compte que els exemplars envellits poden canviar d'aspecte. D'això ja hem parlat abans, que es pot semblar la Benita Caesària per aquest motiu, ja que aquest bolet, la Benita Muscària, amb el temps, amb pluja, pluja, vent, quan se fa vell, aquest color vermell intens que té es torna més ataronjat, un groc ataronjat, i aquestes berrugues, aquest reste de vell que té pegat a la cutícula es va caient i es perd i s'assembla molt a l'altre bolet, que és comestible, però la diferència, i tornem a dir la mateixa diferència que hem dit abans, que la Benita Caesària és o té les làmines i el peu o cama d'un color groc intens, i la Benita Muscària, les làmines i la cama són de colors blanc, totalment blanc. Seguim. Les làmines. Les làmines són blanques, atapeïdes i denses. Són ventrudes i lliures, que no s'insereixen a la cama, amb lamèlules lliures i desiguals. La cama és blanca, esbelta, cilíndrica, més ampla cap a la base, amb restes de vell. Tant el barret i el peu són separables. La base és bulbosa i desgarrable, que al ploure es trenca sobre la cama i en forma d'una espècie de rodets. I té unes berruguetes que formen diversos anells concèntrics. L'anell és fràgil, ampli, membranós, flexible, persistent i penjant. És de color blanc, és molt farinós, o sigui que se desfà al mínim contacte. La carn d'aquest bolet és blanca, però sovint es torna groga sota la cutícula. Té un olor suau, però desagradable, com a rava, i el sabor algo dolç. Les espores són de color blanc i són elipsoïdals. L'hàbitat, aquest bolet el podem trobar en terrenys amb sòls àcids, com boscos de coníferes, falleres, alzines, bedolls, castanyer, i també en boscos de frondoses com robledes, sobredes i estepars. El poder localitzar qualsevol cota de 0 a 2.500 metres. I el podem trobar de finals d'estiu fins als principis de l'hivern. Gastronòmicament és un bolet tòxic, és al·lucinògen i segons el tipus pot arribar a ser mortal. Conté un gran nombre de substàncies tòxiques, essent-ne la principal l'àcid ibotènic. També conté muscarina. A aquest bolet se li atribueixen propietats psicotròpiques. A més de la muscarina, també conté micoatropina i intervenen derivats de l'isosabol, muximol i àcid ibotènic, amb una acció insecticida i narcòtica que provoca embriaguesa similar a una intoxicació etílica. Els símptomes es presenten a partir dels 30 minuts fins a les 2 hores després de la ingestió. I les manifestacions poden ser precedides de nàusees, vòmits, deliris, èxtasis, eufòria, al·lucinacions i son progressiu. I com a anècdota, hi ha llocs com a Mèxic que l'utilitzen com a insecticida natural. I aquest bolet s'utilitzava a l'edat mitjana en aquelarres per les seves propietats neurotròpiques que tenia i al·lucinògenes. En compte, és fàcilment reconeguda per les seves piques blanques sobre el barrell vermell, que com hem dit, que es perden, etcètera, etcètera. Però hi ha que tenir en compte els efectes de la seva intoxicació, que he parlat fa un moment. Bolets semblants, més semblants a l'ou de reig o amanita caussària, que és un comestible molt apreciat i del qual hem parlat al principi del programa, que sobretot aquest comestible, la cama i les làmines, són d'un color groc viu i no de color blanc. Doncs fins aquí el programa d'avui. No dona temps de parlar de ninguna fitxa més, però espero que hagueu estat atents i que us hagueu fixat en, la varietat de coses, diferències que tenen uns bolets a altres, que són importants quan agafem la cistella, a la valla i s'anem cap al bosc a buscar bolets. I això, si aneu al bosc aquest cap de setmana, que aquí a Barcelona i alguna ciutat més a Catalunya és festa, doncs aprofiteu-lo molt, que trobeu molts, molts bolets i gaudiu molt dels bolets. I fins el proper programa. Adeu, amics, salut i bolets a tothom.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets.
Nai, no, nai, no, no.
Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea.
Quan veig la llora, el meu rovelló i plora, ja no rec com més humit, esclata sang des de l'it.